Bona tarda, són les 7.
Notícies en xarxa. Edició Vespre. Amb l'Ali Giné.
Els taxistes de Barcelona en vaga traslladen la seva protesta davant el Palau de la Generalitat, on a les 8 del vespre ha de començar una nova reunió per desbloquejar el conflicte. Montse Manent.
El col·lectiu tanca la seva quarta jornada de vaga indefinida amb 6 ferits lleus i bloquejos a diversos punts de la ciutat. Els taxistes exigeixen ampliar els 15 minuts de reserva prèvia, mentre els conductors de BTC demanen al taxi que rebaixi expectatives.
Mínim una hora, tindria que ser, perquè van quedar amb 12, aquests demanaven 6, i de cop i volta 15 minuts. Això no pinta molt bé. Si la Generalitat tenia les coses clares, no sé per què de cop i volta, pum, tornen a 15 minuts.
Si baixessin ells també una mica del burro de les pretensions que tenen, jo crec que es podria arribar a un bon entendre i podríem circular tots i treballar tots bé.
La protesta dels taxistes de Barcelona s'estén a d'altres ciutats que també es veuen afectades per la presència de les anomenades BTC.
A Sabadell, el gremi local del taxi ha protagonitzat avui una marxa lenta per sumar-se a la vaga indefinida.
Ràdio Sabadell, Karen Madrid.
A la ciutat, els BTC no tenen especial presència, però temen que pugui arribar a fer-se un lloc. Ho ha apuntat el portaveu d'Elite Taxi Sabadell, Magno Castillo.
Aquestes aplicacions són vanes on hi ha aquest cruix de feina, però no paren d'extendir-se i cada cop n'hi ha més, cada cop es veuen més pel carrer de Sabadell, i això i en part és una mica de prevenció cap al futur.
Primer dia de judici per l'assassinat de dos agents rurals ara fa 2 anys a mans d'un caçador al municipi d'Aspa, al Segrià.
L'acusat ha declarat davant l'Audiència Provincial de Lleida que pateix una malaltia mental no diagnosticada per la qual no recorda haver disparat els agents.
UAU, Lleida Ràdio, Marc Perelló.
Ismael Rodríguez ha assegurat que pateix un tipus d'epilèpsia i que moltes vegades de ser petit té llacunes.
Y de repente no escuché ni los pasos y me dicen, hola, buenos días, somos los agentes rurales. Descargué el arma. Y claro, yo no escuché ni pasos ni nada, y cuando me di la vuelta, ahí ya me quedo yo en blanco, yo ya no sé qué hice.
Consternació per la mort aquest migdia del nadó de 2 mesos ingressat a la Vall d'Hebron, víctima de maltractaments causats presumptament pel seu pare, en llibertat amb càrrecs.
L'Ajuntament de Pineda de Mar ha decretat 3 dies de dol oficial. S'espera que el jutge canvi la tipificació del delicte de lesions per homicidi en les properes hores.
El judici al procés independentista començarà probablement el 5 o el 6 de febrer al Tribunal Suprem.
Avui des de Barcelona la ministra de Justícia, Dolores Delgado, n'ha explicat alguns detalls.
El juicio tal como lo tienen acordado en cuanto a la logística se va a retransmitir y se van a conocer las imágenes, se va a poder seguir como se hacen con muchísimos juicios, por ejemplo, en la Audiencia Nacional, se retransmiten, son públicos, con plenas garantías y normalidad.
El terrassenc Miqui Núñez serà el representant d'Espanya a la gala d'Eurovisión d'enguany a Tel Aviv. Ràdio Municipal de Terrassa, Carmen.
Aquest migdia, el cantant ha valorat la important experiència professional i personal que suposarà el festival. El terrassenc ha defugit qualsevol polèmica, inclosa la del país anfitrió.
Opino que Eurovisión es un festival en el cual se va a cantar y a mezclar culturas, y eso lo único que puede traer son cosas buenas.
Notícies en xarxa, edició Vespre.
Obrim un dia més plena de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya, Esther Batalla, bona tarda.
Bona tarda, jornada avui marcada en conjunt, doncs per un ambient serè a bona part del territori, tret d'alguns estrats baixos que són persistents al nord de Ponent, l'altiplà central, i sobretot per les nuvolades que estan creixent no només a l'interior del quadrant nord-est, sinó també a punts del sud de la Costa Brava i nord del litoral central, on hi poden haver encara durant les properes hores algun ruixat dispers. Aquest ruixat doncs vindrà acompanyat de calabruix de manera ocasional i no es descarta que hi pugui haver doncs alguna tronada molt aïllada. D'altra banda, banda, doncs parlem d'una situació de cara demà on veurem un increment de la nuvolositat. Ràpidament, d'oest a est arribaran núvols alts i mitjans i ja a partir de la tarda s'espera precipitació, sobretot al Pirineu, però de forma més dispersa a partir de mitja tarda, vespre, doncs també arribaran alguna precipitació cap a zones de l'extrem oest del territori. La cota de neu es situarà en els 800 metres, si bé el Pirineu baixarà al final del dia cap als 600 metres. Atenció al vent, avui bufa la tramuntana i el mestral, l'Empordà i les Terres de l'Ebre en cops forts i algun de molt fort. De cara a demà, el component oest guanyarà protagonisme des de la meitat sud del territori i també bufarà en conjunt entre fluix i moderat en cops forts. De moment, això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya. Bona tarda.
Bona tarda. Connectem ara amb el Servei Català del Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària en una altra jornada molt complicada per la mobilitat, per les protestes de taxistes i VTCs. Helena López, bona tarda.
Hola, bona tarda des del Servei Català de Trànsit. Complicada ja la circulació a les principals carreteres i autopistes catalanes properes, sobretot a l'àrea metropolitana de Barcelona. Destaquem ja cues a l'autopista P7, al tram de Barberà del Vallès en direcció al Papiol, també a Santa Perpètua de Mogoda, per anar cap a Girona. La B30, també al seu pas per Barberà, registra cues en direcció a la C58. També destaquem la C17 amb aturada, sobretot a Parets, en sentit sud, i també al mateix punt en direcció Vic, que hi ha un registre, uns 2 quilòmetres de cues. La C58, una altra via molt carregada, amb trams de retencions a l'altura de Ripollet i Montcada, en direcció Terrassa, també Badia del Vallès, amb uns 3 quilòmetres de cues en direcció nord, així com a Montcada i Reixac, fins a l'entrada pràcticament a Barcelona, amb trànsit lent en aquest tram. La C60 veiem per càmeres també aturades a Mataró per accedir a la població. També destaquem les rondes de la capital catalana, molt carregades a aquesta hora del vespre. Sobretot destaquem trams a l'altitud de la B20 entre Pedralbes i Vall d'Hebron per anar cap al Nus de la Trinitat. I per últim també destacar l'autopista P7 a Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant. La calçada es troba tallada en direcció a Barcelona per tasques de neteja de la via, però es fan desviaments, hi ha un desviament habilitat per la calçada en sentit contrari. Aquesta és la situació. Molt bona tarda.
Notícies en xarxa. La realitat de més a prop.
Els taxistes de Barcelona en vaga traslladen la protesta al davant del Palau de la Generalitat. Volen pressionar així el govern, que té previst reunir a partir de les 8 el president Quim Torra i els consellers d'Interior i Territori per analitzar la situació. En aquesta quarta jornada de vaga, els taxistes han col·lapsat diversos punts de la ciutat. A més, hi ha 6 ferits lleus en diversos incidents. Mont Carvajal, bona tarda.
Bona tarda, Lali. Durant 5 hores han caminat els taxistes vestits amb vermelles grogues pels carrers de Barcelona. Davant la Ciutadella, els Mossos antiavalots els han barrat el pas i hi ha hagut tensió. Després, centenars de taxistes han caminat per la ronda del litoral fins al port. El trànsit ha quedat tallat i la zona col·lapsada. Al port també hi ha hagut tensió amb un grup que es volia saltar el control de la Guàrdia Civil. Taxistes d'altres poblacions s'han desplaçat a la capital en solidaritat amb els seus companys. És el cas de l'Enric, de Radio Taxi Mataró, que ens ha explicat el punt clau de la queixa. Volen que els VTC s'hagin de demanar amb molta antelació.
Uau, jo crec que això, 3 hores, una hora mínim, una hora, tindria que ser, perquè van quedar amb 12, aquests demanaven 6, i de cop i volta 15 minuts, això no pinta molt bé. Si tenien etat clares, no sé per què de cop i volta, pum, tornen a 15 minuts, o sigui, algo ha passat allà dintre.
Durant la marxa, un grup de taxistes ha punxat les rodes d'un vehicle VTC que era la ronda litoral, i almenys 6 persones han resultat ferides lleus, entre elles 3 agents dels Mossos d'Esquadra i un de la Guàrdia Civil.
Doncs durant les últimes hores la Generalitat s'ha reunit per primer cop amb el sector de les VTC. Els conductors privats també rebutgen de ple que es limiti el temps per reservar un vehicle i per això han ocupat 2 carrils de l'Avinguda Diagonal de Barcelona. David Navarro, bona tarda.
Bona tarda. El conseller de Territori s'ha reunit aquest matí amb representants de la patronal de VTC. Damià Calvet ha apostat pel diàleg, però recorda que el transport no està liberalitzat.
De les reunions amb el sector del taxi i amb les VTCs, se'n derivarà les accions que com a govern emprendrem en els propers dies, sempre amb la voluntat de regular, no uns contra els altres, sinó en favor dels ciutadans i del servei.
A la sortida de la reunió, el president d'Unauto, Josep Maria Gonyi, ha rebutjat que s'estableixi un temps mínim per precontractar un VTC.
Si además que ellos entran en el mercado de la precontratación, el precontrata un taxi y lo puede tener en 30 segundos, no tiene ningún sentido que nosotros tengamos que tener 15 minutos, porque entonces ya, vamos, es que tenemos que cerrar.
Mentrestant, centenars de vehicles BTC ocupen la Diagonal de Barcelona entre les places Pius XII i Francesc Macià. Jordi, conductor d'Uber, ha dit en declaracions a la xarxa que és possible arribar a una entesa que satisfaci tothom.
Si baixessin ells també una mica del burro de les pretensions que tenen, jo crec que es podria arribar a un bon entendre i podríem circular tots i treballar tots bé.
Els BTC es mostren disposats a mantenir l'aturada fins que es canviï la regulació i se'ls garanteixi la seguretat.
Des de l'àrea metropolitana de Barcelona recorden que la solució al conflicte ha de passar necessàriament per la Generalitat. A més, recorden els taxistes que qualsevol acord que s'assoleixi ha de tenir solidesa jurídica perquè no pugui ser revertit posteriorment.
En declaracions a la xarxa, l'alcalde de Cornellà i vicepresident de l'AMB, Antoni Balmont, adverteix que és la Generalitat qui ha de trobar una solució que no es pugui tombar als tribunals.
La solució ha de ser garantida per la Generalitat de Catalunya. El que no pot és derivar o delegar en l'administració local. Escolti, això es podrà ampliar o no. Per què? Perquè aleshores hi tens una inseguretat jurídica. I el món del taxi també ha d'entendre que qualsevol decisió que al final prengui la Generalitat ha de tindre solidesa jurídica perquè no es pugui tombar en cap tribunal, no?
Mentrestant, des dels sectors del comerç, el turisme i la restauració de Catalunya reclamen que s'aturin les mobilitzacions pel mal que fan a la imatge, l'economia i la mobilitat de Barcelona i la seva àrea metropolitana.
Doncs precisament, la protesta dels taxistes de Barcelona s'estén a d'altres ciutats, especialment de l'àrea metropolitana, que també es veuen afectades per la presència de les anomenades BTC. A Sabadell, el gremi local del taxi ha protagonitzat avui una marxa lenta per sumar-se a la vaga indefinida. Allà compten amb el suport de l'Ajuntament de la ciutat, que ja s'ha compromès a mediar amb la Generalitat. Ràdio Sabadell, Karen Madrid, bona tarda.
Bona tarda. Tots els taxistes de Sabadell secunden aquesta protesta per reclamar una regulació que diferenciï l'ús dels vehicles de lloguer amb conductor respecte als taxis. A la ciutat, els BTC no tenen especial presència, però temen que pugui arribar a fer-se un lloc. Ho ha apuntat el portaveu d'Elite Taxi Sabadell, Magno Castillo.
El mateix no, perquè allà n'hi ha un gruix molt gran de feina, que no n'hi ha aquí a Sabadell, i aquestes aplicacions són vanes on hi ha aquest cruix de feina, però no paren d'extendir-se i cada cop n'hi ha més, cada cop es veuen més pel carrer de Sabadell, i això i en part és una mica de prevenció cap al futur.
En una reunió aquest matí, l'Ajuntament ha mostrat avui el seu suport al sector dels taxis i s'ha compromès a enviar a la Generalitat un escrit en aquesta línia.
Notícies en xarxa. Més a prop teu.
L'autor del doble crim d'Aspa assegura que pateix una malaltia mental no diagnosticada i que no recorda haver disparat els agents rurals. Aquesta ha estat la declaració que ha fet l'encausat Ismael Rodríguez en el primer dia del judici per la mort, ara fa 2 anys, de 2 agents rurals durant una cacera a aquest municipi del Segrià. UAU, Lleida Ràdio, Marc Perelló.
Ismael Rodríguez ha assegurat que pateix un tipus d'epilèpsia i que moltes vegades de ser petit té llacunes.
I de repente no escuchen ni los pasos. Y me dicen, hola, buenos días, somos los agentes rurales, descargue el arma. Y claro, yo no escuché ni pasos ni nada, y cuando me di la vuelta, lo primero que le vi, bueno, fue el escudo. Y ahí ya me quedo yo en blanco, yo ya no sé qué hice.
Rodríguez ha afegit que l'únic que recorda era veure'ls a terra i després ja estava al cotxe. Segons ha apuntat, no va ser conscient d'haver-los disparat ni per què ho va fer. Ja al cotxe, afegit, un dels caçadors amb qui havia anat li va preguntar què havia passat. Rodríguez li va respondre que creia que havia disparat a 2 persones.
Consternació per la mort aquest migdia del nadó de 2 mesos ingressat a la Vall d'Hebron, víctima presumptament de maltractaments. L'Ajuntament de Pineda de Mar ha decretat 3 dies de dol oficial i convoca els veïns a una concentració de condemna dels fets demà al migdia a la plaça de la Vila.
Mentrestant, el jutge d'Arenys de Mar, que instrueix el cas, estudia ara el canvi de tipificació del delicte pel qual s'acusa el pare del menor, fins ara en llibertat provisional pel càrrec de lesions. S'espera que se l'acusi d'homicidi, fet pel qual es podria revisar la seva situació de llibertat amb càrrecs. Pel que fa al nadó, ha mort aquest migdia després de 17 dies ingressat en estat greu a l'UCI de l'Hospital de la Vall d'Hebron amb diversos coàguls al cap. Entre les lesions constaven també fissures a les costelles que podrien indicar maltractaments anteriors. El pare va ser detingut una setmana després de l'ingrés del menor, mentre que la mare continua sota investigació dels Mossos d'Esquadra. El cas ha aixecat polèmica per suposats errors en el protocol de detecció de maltractament infantil.
I preocupació a Sabadell per la decisió del Departament de Salut de traslladar els serveis d'oncologia pediàtrica de l'Hospital Taulí cap a hospitals de Barcelona. Des de l'Ajuntament ja han mostrat el seu rebuig a aquest trasllat. Ràdio Sabadell, Núria García, bona tarda.
Bona tarda. L'alcalde de Sabadell, Matías Serracant, ha mostrat la seva preocupació arran de les informacions sorgides i afirma que es mantindrà vigilant perquè el Taulí no pateixi més retallades.
Ningú pot dubtar del compromís de l'Ajuntament i de l'equip de govern en que el Taulí sigui cada vegada més un hospital doncs, que estigui a l'alçada de les necessitats de la ciutat. Ho hem fet en les urgències, ho hem fet sempre en la nostra participació en el Consell de Govern.
Segons el PSC, el tancament definitiu es produiria el pròxim 7 de febrer i un total de 17 famílies es veurien afectades.
I encara en l'àmbit hospitalari, a Badalona, Can Ruti ja fa un parell de setmanes que pateix el col·lapse puntual del servei d'urgències per l'epidèmia de grip. Fins ara hi han destinat més personal mèdic i més llits. Ràdio Ciutat de Badalona, Anna Rovira.
Segons la doctora Anna Carreras, coordinadora i cap del Servei d'Urgències de Can Ruti, aquest hivern han trobat que hi ha una associació més elevada de grip amb pneumònia. Per fer front a aquesta situació, les urgències de Can Ruti augmenten els recursos, tant materials com humans.
Circuits assistencials especials, com poden ser el circuit de subaguts a la unitat de Can Torres o a la unitat de la Clínica del Carme, que ens dona suport per ingressar malalts. També pot ser increment de recursos humans, que hem potenciat infermeria, metges, saladors, perquè el que és cert és que des de fa un parell de setmanes notem que la mitjana d'urgències nostra, que és de 380 malalts al dia, doncs hi ha hagut dies que gairebé s'ha duplicat.
Segons Carreras, tot i el reforç i a pics de feina a urgències que poden provocar més demora i pels quals demana més paciència.
Notícies en xarxa. Informació amb accent local.
El judici al procés independentista començarà probablement el 5 o el 6 de febrer al Tribunal Suprem.
S'asseuran al banc dels acusats els exconsellers Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Turull, Josep Rull, Joaquim Forn, Dolors Bassa, Meritxell Borràs, Carles Mundó i Santi Vila. També ho farà l'expresidenta del Parlament, Carme Forcadell, i els líders de l'ANC i Òmnium en els moments dels fets, Jordi Sánchez i Jordi Cuixart. Se'ls acusa de rebel·lió, sedició, desobediència, malversació i organització criminal. Avui, des de Barcelona, la ministra de Justícia, Dolores Delgado, ha donat detalls del procés.
El juicio, tal como lo tienen acordado en cuanto a la logística, se va a retransmitir y se van a conocer las imágenes, se va a poder seguir, como se hacen con muchísimos juicios, por ejemplo, en la Audiencia Nacional, se retransmiten, son públicos, con plenas garantías, publicidad y normalidad.
Els altres sis processats acusats de desobediència seran jutjats al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
En clau municipal, Joan Renyer plega l'ex ja president del PDeCAT a Lleida, acordat amb la direcció nacional del partit, la seva renúncia a dirigir la formació a Terres Lleidatanes. Ho fa mesos després d'haver dimitit també com a president de la Diputació, arrel de l'escàndol pel cas Borés. Ho ha ullit de ràdio Francesc Balanyà.
Això ho ha explicat el secretari d'Organització de la Formació, Manel Soler, que ha afegit que l'acord s'ha d'oficialitzar en una reunió de l'executiva que tindrà lloc aquest mateix dilluns al vespre. Manel Soler ha explicat com es gestionarà a partir d'ara les regnes. L'escoltem.
Nosaltres estem molt identificats en les properes municipals i capficats en les properes municipals, i la proposta que fa la Direcció Nacional és que fins a arribar al maig del 2019 sigui des de la Direcció Nacional qui es porten les directrius, i una vegada celebri les eleccions municipals ja es decidiran els altres càrrecs organitzatius.
La renúncia de Renyer arriba després de la seva detenció l'octubre passat per suposada corrupció en el marc de l'operació Boreas.
Repassem altres notícies destacades del dia. Els pagesos del cítric es manifestaran a les 8 del vespre a Alcanar, al Montsià, per denunciar la situació que pateix el sector. Demanen més controls als productes importats i ajudes directes als productors, entre d'altres mesures. Canal Terres de l'Ebre, Susana Casas, bona tarda.
Bona tarda. Alcanar calculen que un 40% dels cítrics d'aquesta campanya s'haurà quedat sense collir i molts pagesos no saben ni quan ni a quan cobraran. La situació és límit. No només és una crisi de preus agreujada enguany pels aiguats de la tardor, també social i de país. I es mereix una resposta i unes actuacions transversals. Ho defensa Esquerra Republicana, que demana al govern espanyol revertir l'acord entre la Unió Europea i l'Àfrica Meridional que redueix els aranzels als cítrics procedents de Sud-àfrica. Alfons Montserrat és el president de la Federació de l'Ebre d'Esquerra Republicana.
Lamentablement, l'estat espanyol no mos va escoltar el 2016, esperem que ara sí que escolte, i quan diguen que se dediquen a governar el dia a dia i que a Catalunya pensem en altres coses, malauradament hem de dir que és al revés.
Responen a la crida de la Plataforma per la Dignitat del Llaurador, una vintena de municipis del País Valencià i a les Terres de l'Ebre, Alcanar i Santa Bàrbara surten al carrer aquest vespre per demanar solucions.
S'imagina no haver de carregar maletes ni fer llargues cues per facturar-les? Doncs això és el que proposa la companyia aèria Jet2 a l'aeroport Girona-Costa Brava. És la segona operadora a l'aeroport gironí i per s'estudiar ara un nou sistema perquè els viatgers puguin facturar des de l'hotel. FM Girona, Siso García, bona tarda.
Bona tarda. L'aposta es manté ferma amb Girona i aquest 2019 s'implementarà un sistema per facilitar la facturació als clients. Lluís Sala és director de l'aeroport Girona-Costa Brava.
Girona s'incorpora, i la companyia ens ho ha demanat així, de donar un pas més endavant de qualitat pels seus clients i és que podran facturar, per exemple, des de l'hotel. I hem establert uns procediments amb la pròpia companyia que permetrà doncs, que els clients de Jet2 tinguin un servei, diguem, absolutament, diguem, atractiu.
Aquest nou sistema de facturació permetrà que els clients no hagin de passar per facturació ni carregar maletes. Cal tenir en compte que durant el 2018 Jet2 va transportar més de 170.000 passatgers des de l'aeroport Girona-Costa Brava.
En cultura, el terrassenc Miqui Núñez serà el representant d'Espanya a la gala d'Eurovisión d'enguany a Tel Aviv. El participant del famós concurs de música Operación Triunfo ha guanyat el bitllet al gran espectacle musical europeu amb una cançó, La Venda, composada per Adrià Salas, el líder del popular grup La Pegatina. Ràdio Municipal de Terrassa, Carme Contreras.
Bona tarda. El jove terrassenc Miqui Núñez, concursant de la darrera edició d'Operación Triunfo, serà el representant d'Espanya al proper Festival d'Eurovisión, que se celebrarà el 18 de maig a la capital d'Israel. Interpretarà la cançó La Venda, escrita per Adrià Salas, integrant del grup La Pegatina, un tema que fusiona l'escà amb la rumba catalana. Aquest migdia, el cantant ha valorat la important experiència professional i personal que suposarà el festival. El terrassenc ha defugit qualsevol polèmica, inclosa la del país anfitrió.
Opino que Eurovisión es un festival en el cual se va a cantar y a mezclar culturas y eso lo único que puede traer son cosas buenas.
Miqui serà el tercer català que en 3 anys consecutius ha anat al festival defensant Espanya. En tota la història del concurs, 12 catalans hi han actuat.
De repassar l'actualitat esportiva més local, en joc el partit amistós de futbol entre les seleccions femenines de Catalunya i Xile.
El partit es disputa des de les 7 de la tarda al camp municipal de l'Hospitalet de Llobregat. De moment, l'última referència és el marcador d'empat a 0. Recordem que el combinat que dirigeix Natàlia Arroyo s'enfronta a un rival número 38 del rànquing FIFA que disputarà el pròxim Mundial a França del 7 de juny al 7 de juliol.
Encara en futbol, l'empresa nord-americana US Real Estate Investment compra el Reus Deportiu.
L'empresa dels Estats Units ha arribat a un acord per quedar-se la majoria de les accions del club roig i negre i fer-se càrrec del deute acumulat que pujaria fins als 5 milions d'euros. La primera feina dels nous propietaris del club serà convèncer a la Lliga per evitar el descens administratiu i la sanció proposada pel jutge instructor. Escoltem la crònica de la Nova Ràdio, Joan Gomis.
L'operació s'ha tancat aquesta passada matinada, però les xifres encara es desconeixen. El club ho ha fet oficial en un comunicat a través del seu web. Una de les primeres accions de l'empresa americana serà liquidar el deute declarat de més de 5 milions d'euros que ha arrossegat l'entitat molt a prop de la seva desaparició. Per aquest motiu, el jutge instructor de la Liga ha decidit que el club reusenc no competeixi fins que el jutge de disciplina social falli l'expedient administratiu que té obert el Reus per impagament. Serà aquest dimarts quan es posicioni. Aquesta venda podria començar a la Liga. D'altra banda, els nous mandataris realitzaran una injecció de capital que permetrà incrementar l'límit salarial del club i així poder inscriure jugadors en aquest mercat d'hivern quan resten 12 dies per al seu tancament. Els nous propietaris són ambiciosos. Volen construir un nou estadi de 18.000 localitats al Gaudian Stadium Complex, així com un centre comercial a la ciutat, segons el comunicat del Reus. La companyia té una dilatada trajectòria en el món de la construcció d'hotels, habitatges i centres comercials. L'atractiu turístic de la zona del camp ha pogut ser un factor clau en l'operació. Veurem, doncs, en quina direcció anirà aquest nou projecte del club de futbol Reus Deportiu.
A segona B, Ramon Maria Calderé ha estat destituït com a entrenador del Badalona.
Ja feia setmanes que el tècnic de Vila-rodona estava a la corda fluixa pels mals resultats del Badalona i la derrota d'ahir contra l'Ebre per 0-1. Va precipitar la decisió. El resultat deixa l'equip escapolat a tocar del descens, empatat a 22 punts amb l'Ontinyent, que ocupa la plaça de promoció.
I en handbol, l'èxit dels partits solidaris, anomenats somriures que curen.
S'hi van enfrontar la selecció catalana i el Granollers en categoria masculina i femenina.
Compte enrere per la gran cita d'All-Star de bàsquet a Manresa,
que s'ha presentat avui al pavelló del nou congost de la capital del Bages, escenari el pròxim cap de setmana de la tercera edició de l'All-Star de Copa Catalunya, la màxima categoria del bàsquet català. A més dels partits tant femení com masculí, hi haurà el concurs d'esmaixades i de triples. La cita es podrà seguir en directe per les televisions locals i per la plataforma Xala.
Esteu seguint l'informatiu Notícies en xarxa, que fan possible Sergi Mira al control tècnic, Montse Manent a la redacció, Marta Pardell a l'edició i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
Notícies en xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
Jordi, quina mala cara que fas.
El veí del costat posa la música molt alta.
Ja hi has parlat?
Sí, però ell diu que no n'hi ha per tant.
I si proves la mediació?
No sé què és.
Jo un cop la vaig demanar al meu ajuntament i em va anar molt bé. Un professional ens va ajudar a trobar-hi la solució.
I jo puc demanar-ho?
I tant! La Diputació de Barcelona dona suport als ajuntaments per posar la mediació a l'abast de tothom. Ah, i és un servei gratuït. Entra a diva.cat/mediació.
diva.cat/mediació. Ara me n'informo.
Diputació de Barcelona. Diàleg per a la convivència.
Festa repartidor d'esperança. Festa voluntari del telèfon de l'esperança.
Si et complau ajudar els altres, si t'agrada escoltar i disposes de 10 hores al mes, pot ser una veu amiga. Una veu que escolta i atén a les persones que truquen en moments d'angoixa, preocupació o solitud.
Obtindràs una dosi de satisfacció i felicitat que no t'imagines. Truca'ns al 93 202 0260. Prens nota? 93 202 0260. O envia'ns mail a administració@telefonoesperanza.com.
Festa repartidor d'esperança. Hi ha tanta gent a la que podràs ajudar. Telèfon de l'Esperança. Sempre hi trobaràs algú.
Continguts en xarxa.
Propostes en xarxa.
Explica la llegenda que antigament a la comarca de la Selva hi vivia una senyora feudal que devia la seva posició a un pacte amb el diable. A canvi del seu poder sobre els pagesos de la contrada, el maligne l'obligava a menjar-se el cor d'un nen petit cada nit. Per això, cada dia enviava el seu criatge perut a segrestar un nen al poble més proper, per bullir-lo en un gran calder d'aigua i menjar-se'n el cor. Per sort, la visita d'un tal Maurici va permetre foragitar aquesta mala vella del seu castell. Aquest seria l'origen popular del nom del poble de Caldes de Malavella. La història, però, l'únic que ens confirma és que al segle XI ja hi existia l'anomenat castell de Malavella, fos quin fos el motiu del nom. Això, i que com altres municipis de Catalunya que es diuen Caldes, els romans a la seva època ja en van descobrir les aigües termals. Caldes de Malavella és, per tant, una població amb molta història, i aquesta es pot descobrir cada diumenge a través de les visites guiades que s'hi ofereixen. Tenen una hora i mitja de durada i ens portaran als punts més emblemàtics de la població, coneixent-ne tots els detalls. El preu són 3 euros i cada visitant se n'emportarà un petit record. Visites guiades a Caldes de Malavella, cada diumenge a les 11 del matí, des de l'oficina de turisme de la vila.
Bona tarda, són 8:15.
Notícies en xarxa, edició vespre, amb l'Ali Giné.
Els taxistes de Barcelona en vaga traslladen la seva protesta davant del Palau de la Generalitat, on d'aquí uns minuts s'ha de començar una nova reunió per desbloquejar el conflicte. Montse Manent.
El col·lectiu tanca la seva quarta jornada de vaga indefinida amb 6 ferits lleus i bloquejos a diversos punts de la ciutat. Els taxistes exigeixen ampliar els 15 minuts de reserva prèvia mentre els conductors de BTC demanen al taxi que rebaixi expectatives.
Mínim una hora, tindria que ser, perquè van quedar amb 12, aquests demanaven 6, i de cop i volta 15 minuts. Això no pinta molt bé. Si la Generalitat tenia les coses clares, no sé per què de cop i volta, pum, tornen a 15 minuts.
Si baixessin ells també una mica del burro de les pretensions que tenen, jo crec que es podria arribar a un bon entendre i podríem circular tots i treballar tots bé.
La protesta dels taxistes de Barcelona s'estén a d'altres ciutats que també es veuen afectades per la presència de les anomenades BTC.
A Sabadell, el gremi local del taxi ha protagonitzat avui una marxa lenta per sumar-se a la vaga indefinida.
Ràdio Sabadell, Karen Madrid.
A la ciutat, els BTC no tenen especial presència, però temen que pugui arribar a fer-se un lloc. Ho ha apuntat el portaveu d'Elite Taxi Sabadell, Magno Castillo.
Aquestes aplicacions són vanes on hi ha aquest cruix de feina, però no paren d'extendir-se i cada cop n'hi ha més, cada cop es veuen més pel carrer de Sabadell, i això i en part és una mica de prevenció cap al futur.
Primer dia de judici per l'assassinat de dos agents rurals ara fa 2 anys a mans d'un caçador al municipi d'Aspa, al Segrià.
L'acusat ha declarat davant l'Audiència Provincial de Lleida que pateix una malaltia mental no diagnosticada per la qual no recorda haver disparat els agents.
UAU, Lleida Ràdio, Mar Perelló.
Ismael Rodríguez ha assegurat que pateix un tipus d'epilèpsia i que moltes vegades de ser petit té llacunes.
Y de repente no escuché ni los pasos y me dicen, hola, buenos días, somos los agentes rurales, descargue el arma. Y claro, yo no escuché ni pasos ni nada y cuando me di la vuelta y ahí ya me quedo yo en blanco, yo ya no sé qué hice.
Consternació per la mort del nadó de 2 mesos ingressat a la Vall d'Hebron, víctima de maltractaments causats presumptament pel seu pare.
L'Ajuntament de Pineda de Mar ha decretat 3 dies de dol oficial. S'espera que el jutge canvi la tipificació del delicte de lesions per homicidi en les properes hores.
El judici al procés independentista començarà probablement el 5 o 6 de febrer al Tribunal Suprem.
Avui des de Barcelona la ministra de Justícia, Dolores Delgado, n'ha explicat alguns detalls.
El juicio tal como lo tienen acordado en cuanto a la logística se va a retransmitir y se van a conocer las imágenes, se va a poder seguir como se hacen con muchísimos juicios, por ejemplo, en la Audiencia Nacional, se retransmiten, son públicos, con plena garantía y normalidad.
El terrassenc Miqui Núñez serà el representant d'Espanya a la gala d'Eurovisió d'enguany a Tel Aviv.
El participant del famós concurs de música Operación Triunfo es presentarà al gran espectacle musical europeu amb la cançó La Venda.
Ràdio Municipal, Carme Contreras.
Aquest migdia, el cantant ha valorat la important experiència professional i personal que suposarà el festival. El terrassenc ha defugit qualsevol polèmica, inclosa la del país anfitrió.
Opino que Eurovisión és un festival en el qual se va a cantar y a mezclar culturas y eso lo único que puede traer son cosas buenas.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Obrim plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya, Esther Batalla, bona tarda.
Bona tarda. Jornada avui marcada en conjunt, doncs, per un ambient serè a bona part del territori, tret d'alguns estrats baixos que són persistents al nord de Ponent, l'altiplà central, i sobretot per les nuvolades que estan creixent no només a l'interior del quadrant nord-est, sinó també a punts del sud de la Costa Brava i nord del litoral central, on hi poden haver encara durant les properes hores algun ruixat dispers. Aquest ruixat doncs, vindrà acompanyat de calabrus de manera ocasional i no es descarta que hi pugui haver doncs, alguna tronada molt aïllada. D'altra banda, doncs parlem d'una situació de cara demà on veurem un increment de la nuvolositat ràpidament, d'oest a est arribaran núvols alts i mitjans i ja a partir de la tarda s'espera precipitació, sobretot al Pirineu, però de forma més dispersa a partir de mitja tarda, vespre, doncs també arribaran alguna precipitació cap a zones de l'extrem oest del territori. La cota de neu es situarà en els 800 metres, si bé el Pirineu baixarà al final del dia cap als 600 metres. Atenció al vent, avui bufa la tramuntana i el mestral, l'Empordà i les Terres de l'Ebre en cops forts i algun de molt fort. De cara demà, el component oest guanyarà protagonisme des de la meitat sud del territori i també ho farà en conjunt entre fluix i moderat en cops forts. De moment, això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya. Bona tarda.
Gràcies, Esther Batalla. Connectem ara amb el Servei Català del Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària en una altra jornada molt complicada per la mobilitat, per les protestes de taxistes i BTCs. Lluís Alopo, bona tarda.
Bona tarda. Doncs pel que fa a les retencions, aquesta hora val a dir que ha millorat la situació. Només consten alguns trams de retencions encara a l'AP7, a Barberà del Vallès, en direcció al Papiol, també en un altre tram de la B30 a Barberà del Vallès per enllaçar amb la C58 i a la mateixa C58 consta encara un tram de 6 quilòmetres de retencions a Ripollet en direcció nord cap a Terrassa. D'altra banda, i pel que fa a la resta de vies, encara resten també lentitud en un tram d'uns 2 quilòmetres a la C17 a Parets del Vallès, en aquest cas en sentit Vic, i també a la C60 en un tram d'un quilòmetre a l'altura de Mataró. Pel que fa a les rondes, trobareu encara trànsit lent a la ronda de dalt entre Vallcarca i Horta en direcció al nus de la Trinitat. També destacar que estem pendents de l'obertura de l'AP7 a Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant, on encara està tallada la calçada en sentit a Barcelona a causa de la neteja de la via per un accident que s'ha produït aquest matí. I d'altra banda, recordar que a la C28 a l'altura d'Altaneu se circula o cal anar circulant amb cadenes en un tram d'uns 10 quilòmetres al port de la Bonaigua. Això és tot. Molt bona tarda.
Notícies en xarxa. Més a prop teu.
Els taxistes de Barcelona en vaga traslladen la protesta al davant del Palau de la Generalitat. Volen pressionar així el govern, que té previst reunir-se a partir de les 8, el president Quim Torra i els consellers d'Interior i Territori per analitzar la situació. En aquesta quarta jornada de vaga, els taxistes han col·lapsat diversos punts de la ciutat. A més, hi ha 6 ferits lleus en diversos incidents. Mont Carvajal, bona tarda.
Bona tarda, Lali. Durant 5 hores han caminat els taxistes vestits amb vermelles grogues pels carrers de Barcelona. Davant la Ciutadella, els Mossos antiavalots els han barrat el pas i hi ha hagut tensió. Després, centenars de taxistes han caminat per la ronda del litoral fins al port. El trànsit ha quedat tallat i la zona col·lapsada. Al port també hi ha hagut tensió amb un grup que es volia saltar el control de la Guàrdia Civil. Taxistes d'altres poblacions s'han desplaçat a la capital en solidaritat amb els seus companys. És el cas de l'Enric, de Radio Taxi Mataró, que ens ha explicat el punt clau de la queixa. Volen que els BTC s'hagin de demanar amb molta antelació.
Wow, jo crec que això, 3 hores, una hora mínim, una hora, tindria que ser, perquè van quedar amb 12, aquests demanaven 6, i de cop i volta 15 minuts, això no pinta molt bé. Si la Generalitat tenia les coses clares, no sé per què de cop i volta, pum, tornen a 15 minuts. O sigui, allà dintre...
Durant la marxa, un grup de taxistes ha punxat les rodes d'un vehicle BTC que era a la ronda litoral i almenys 6 persones han resultat ferides lleus, entre elles 3 agents dels Mossos d'Esquadra i un de la Guàrdia Civil.
Entre les noves opcions de protesta que es plantegen els taxistes hi ha bloquejar la frontera amb França a la Jonquera, una acció que farien en col·laboració amb els armilles grogues i que no es decidirà fins demà si tiren endavant. Mentrestant, durant les últimes hores la Generalitat s'ha reunit per primer cop amb el sector de les BTC. Els conductors privats també rebutgen de ple que es limiti el temps per reservar un vehicle i per això han ocupat dos carrils de l'Avinguda Diagonal de Barcelona. David Navarro, bona tarda.
Bona tarda. El conseller de Territori s'ha reunit aquest matí amb representants de la patronal de BTC. Damià Calvet ha apostat pel diàleg, però recorda que el transport no està liberalitzat.
De les reunions amb el sector del taxi i amb les BTCs se'n derivarà les accions que com a govern emprendrem en els propers dies, sempre amb la voluntat de regular. No uns contra els altres, sinó en favor dels ciutadans i del servei.
A la sortida de la reunió, el president d'Unauto, Josep Maria Goñi, ha rebutjat que s'estableixi un temps mínim per precontractar un BTC.
Si además que ellos entran en el mercado de la precontratación, precontrata un taxi y lo puede tener en 30 segundos, no tiene ningún sentido que nosotros tengamos que tener 15 minutos, porque entonces ya, vamos, es que tenemos que cerrar.
Mentrestant, centenars de vehicles BTC ocupen la Diagonal de Barcelona entre les places Pius 12 i Francesc Macià. Jordi, conductor d'Uber, ha dit en declaracions a la xarxa que és possible arribar a una entesa que satisfaci tothom.
Si baixessin ells també una mica del burro, de les pretensions que tenen, jo crec que es podria arribar a un bon entendre i podríem circular tots i treballar tots bé.
Els BTC es mostren disposats a mantenir l'aturada fins que es canviï la regulació i se'ls garanteixi la seguretat.
La protesta dels taxistes de Barcelona s'estén també a d'altres ciutats, especialment de l'àrea metropolitana, que també es veuen afectades per la presència de les anomenades BTC. A Sabadell, el gremi local del taxi ha protagonitzat avui una marxa lenta per sumar-se a la vaga indefinida. Allà compten amb el suport de l'Ajuntament de la ciutat, que ja s'ha compromès a mediar amb la Generalitat. Ràdio Sabadell, Karen Madrid, bona tarda.
Bona tarda. Tots els taxistes de Sabadell secunden aquesta protesta per reclamar una regulació que diferenciï l'ús dels vehicles de lloguer amb conductor respecte als taxis. A la ciutat, els BTC no tenen especial presència, però temen que pugui arribar a fer-se un lloc. Ho ha apuntat el portaveu d'Elite Taxi Sabadell, Magno Castillo.
El mateix no, perquè allà n'hi ha un gruix molt gran de feina, que no n'hi ha aquí a Sabadell, i aquestes aplicacions són vanes on hi ha aquest cruix de feina, però no paren d'extendir-se i cada cop n'hi ha més, cada cop es veuen més pel carrer de Sabadell, i això i en part és una mica de prevenció cap al futur.
En una reunió aquest matí, l'Ajuntament ha mostrat avui el seu suport al sector dels taxis i s'ha compromès a enviar a la Generalitat un escrit en aquesta línia.
Notícies en xarxa. Informació amb accent local.
L'autor del doble crim d'Aspa assegura que pateix una malaltia mental no diagnosticada i que no recorda haver disparat els agents rurals. Aquesta ha estat la declaració que ha fet l'acusat Ismael Rodríguez en el primer dia del judici per la mort, ara fa dos anys, de dos agents rurals durant una cacera a aquest municipi del Segrià. UAU, Lleida Ràdio, Marc Perelló.
Ismael Rodríguez ha assegurat que pateix un tipus d'epilèpsia i que moltes vegades de ser petit té llacunes.
I de repente no escuché ni los pasos. Y me dicen, hola, buenos días, somos los agentes rurales, descargue el arma. Y claro, yo no escuché ni pasos ni nada, y cuando me di la vuelta, lo primero que le vi, bueno, fue el escudo, y ahí ya no sé, ahí ya me quedo yo en blanco, yo ya no sé qué hice.
Rodríguez ha afegit que l'únic que recorda era veure'ls a terra i després ja estava al cotxe. Segons ha apuntat, no va ser conscient d'haver-los disparat ni per què ho va fer. Ja al cotxe, afegit, un dels caçadors amb qui havia anat li va preguntar què havia passat. Rodríguez li va respondre que creia que havia disparat a dues persones. Segons els Mossos, l'acusat pel doble crim d'Aspa va matar els dos agents rurals perquè no tenia llicència per l'arma. Ho ha declarat al judici el primer agent que va parlar amb ell al lloc dels fets. Tant aquest agent com els dos inspectors dels Mossos d'Esquadra, que han declarat abans, han dit que l'acusat no els va fer referència a cap malaltia mental.
Doncs coincidint amb l'inici d'aquest judici, els agents rurals han fet sentir avui les seves reivindicacions per millorar la seguretat del cos. Aquest matí s'han concentrat a les portes dels jutjats per recordar les mancances que encara pateixen.
Un dels compromisos pendents és un nou decret que reguli l'ús d'armes per part rurals. En declaracions a la xarxa, el director general del cos, Marc Costa, s'ha mostrat confiat que el decret veurà la llum aquest 2019 i que això facilitarà les negociacions pendents amb la Guàrdia Civil per establir el tipus d'armament que podran fer servir els agents rurals.
Jo crec que quan tinguem el decret d'armes, la Guàrdia Civil ens facilitarà i no es posarà tants impediments per poder dotar l'armament al cos, efectivament. Mm. De fet, però també hem de tenir clar que el cos ja disposa d'armament actualment en determinades actuacions, com inspeccions de caça, que es fan amb arma llarga, l'arma que actualment existeix en el cos.
El director general d'Agents Rurals ha explicat que el retard per aprovar aquest decret és conseqüència de les converses amb els sindicats del sector amb l'objectiu de buscar el màxim consens possible.
Consternació per la mort aquest migdia del nadó de 2 mesos ingressat a la Vall d'Hebron, víctima presumptament de maltractaments. L'Ajuntament de Pineda de Mar ha decretat 3 dies de dol oficial i convoca els veïns a una concentració de condemna dels fets demà al migdia a la plaça de la Vila.
Mentrestant, el jutge d'Arenys de Mar que instrueix el cas a estudiar ara el canvi de tipificació del delicte pel qual s'acusa el pare del menor fins ara en llibertat provisional pel càrrec de lesions. S'espera que se l'acusi d'homicidi pel fet pel qual es podria revisar la seva situació de llibertat amb càrrecs. Pel que fa al nadó, ha mort aquest migdia després de 17 dies ingressat en estat greu a l'UCI de l'Hospital de la Vall d'Hebron amb diversos coàguls al cap. Entre les lesions constaven també fissures a les costelles que podrien indicar maltractaments anteriors. El pare va ser detingut una setmana després que l'ingrés del menor, mentre que la mare continua sota investigació dels Mossos d'Esquadra. El cas ha aixecat polèmica pels suposats errors en el protocol de detecció de maltractament infantil.
Conflictes amb menors implicats o problemes en les separacions de parelles, especialment amb fills, són les principals temàtiques de les sol·licituds de mediació que arriben als serveis jurídics catalans. A la demarcació de Tarragona s'han presentat 132 casos en el darrer any. Les dades es coneixen avui, que es celebra el Dia Europeu de la Mediació. Ràdio Ciutat de Tarragona, Marina Pérez.
Segons expliquen des del Col·legi d'Advocats de Tarragona, el 53% de les mediacions que es fan acaben amb una resolució favorable per les dues parts. En la majoria de casos, la mediació s'arriba per derivació judicial, però també s'hi pot accedir a través de la taula d'orientació. Estela Martí, presidenta de la Comissió de Mediació del Col·legi d'Advocats de Tarragona, explica que en algunes seus s'ha patit una petita davallada.
Però la totalitat de números que fem servei del centre de mediació sí que parlen d'un increment. El que passa que, torno a dir, hi ha seus que han anat millor que d'altres.
Els temes de menors i també les separacions amb fills de per mig són els casos on més s'utilitza la mediació. Pel que fa a la davallada que hi ha hagut en algunes seus, la presidenta de la Comissió de Mediació considera que s'ha d'informar més a la gent sobre tot el procés.
Notícies en xarxa. Informació de proximitat.
El judici al procés independentista començarà probablement el 5 o el 6 de febrer al Tribunal Suprem.
S'asseuran al banc dels acusats els exconsellers Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Turull, Josep Rull, Joaquim Forn, Dolors Bassa, Meritxell Borràs, Carles Mundó i Santi Vila. També ho farà l'expresidenta del Parlament, Carme Forcadell, i els líders de l'ANC i Òmnium en el moment dels fets, Jordi Sánchez i Jordi Cuixart. Se'ls acusa de rebel·lió, sedició, desobediència, malversació i organització criminal. Avui, des de Barcelona, la ministra de Justícia, Dolores Delgado, ha donat detalls del procés.
El juicio, tal como lo tienen acordado en cuanto a la logística, se va a retransmitir y se van a conocer las imágenes, se va a poder seguir, como se hacen con muchísimos juicios, por ejemplo, en la Audiencia Nacional, se retransmiten, son públicos, con plenas garanties, publicitat i normalitat.
Els altres 6 processats acusats de desobediència seran jutjats al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
A Terrassa, ple extraordinari aquest vespre per aprovar la renovació de la concessió del servei d'autobusos. Fa 30 anys que l'empresa Transports Municipals Egara gestiona el servei, però ara acaba la concessió i l'Ajuntament vol aprofitar per projectar millores. Ràdio Municipal de Terrassa, Marc Casulleres.
L'equip de govern vol aprovar aquesta tarda en ple extraordinari els plecs del concurs per renovar la concessió del servei d'autobús. De fer-ho, ja podria publicar les bases de forma immediata perquè s'hi puguin presentar les empreses de transport públic. La concessió actual és de l'any 1989. Era per 20 anys més 10 de pròrroga que compleix aquest 2019. Els actuals terminis fan molt difícil que la resolució del concurs es tanqui en els mesos que queden de mandat, tot i que el servei per als propers 10 anys sí que ha de quedar definit. El govern ha dissenyat una nova xarxa adaptada a les noves necessitats de mobilitat de la ciutadania. Pel que sembla, l'equip de govern del PSC aprovarà l'inici de l'expedient de contractació del servei de bus amb els suports de Ciutadans i del PDeCAT. El principal grup de l'oposició, Terrassa en Comú, ja ha mostrat la seva posició crítica, argumentant que és poc ètic aquesta convocatòria, havent tingut 4 anys per fer-ho.
I aquesta tarda mateix també se celebra un altre ple, en aquest cas a Sant Cugat del Vallès. Allà s'ha aprovat, entre altres mesures, erradicar l'accidentalitat de la carretera de la Rabassada o protegir el patrimoni construït de Collserola. Són algunes de les al·legacions plantejades per l'Ajuntament per la modificació del Pla General de la Serra de Collserola que està tramitant l'àrea metropolitana de Barcelona. Cugat.cat, Eva Garrido, bona tarda.
Bona tarda. Amb l'única abstenció del Partit Popular, la resta de grups ha aprovat la ratificació d'aquestes al·legacions, que també volen que el nou pla de protecció de la serra es preocupi per temes de planejament, com garantir la continuïtat dels nuclis de Sol i Aire i Mas Fortuny. La previsió és que l'AMB aprovi definitivament aquest canvi de planejament a l'àmbit de Collserola abans de l'estiu. El consistori vol que el tram de la carretera de la Rabassada entre Sant Cugat i Barcelona i amb titularitat de la Generalitat deixi de ser el més perillós del país i demana accions correctores. És una de les al·legacions redactades i amb les quals el consistori demana una anàlisi de la problemàtica donada la convivència important de ciclistes i vehicles, sobretot en caps de setmana i festius. Entre les peticions, limitar el control d'accés als vehicles en dies i horaris amb més afluència.
Repassem altres notícies destacades del dia. L'augment del salari mínim per aquest 2019 posa en risc el Centre Especial de Treball del Grup Alba de Tàrrega, l'Urgell. La mesura aprovada pel govern espanyol suposa un increment en el pressupost insostenible per l'empresa. Ràdio Tàrrega, Aleix Cruz.
Malgrat la previsió que l'entitat ja venia fent en els darrers 4 anys per anar augmentant el salari per sobre del qual marcava l'Estat, l'augment del 20% els ha agafat per sorpresa. Suposa un increment en el pressupost insostenible i un problema greu de tresoreria que s'afegeix també als endarreriments que acumulen de les administracions tant locals com de govern de la Generalitat que pugen a 500.000 euros. L'augment del salari mínim interprofessional afecta 122 professionals, un impacte econòmic de 200.000 euros. La majoria són persones amb discapacitat i persones del col·lectiu amb risc d'exclusió que treballen al Centre Especial de Treball. Maite Trapat és la directora de l'Associació Alba, que explica quines mesures s'adopten.
Les mesures de contenció, concretament doncs, de poder augmentar l'ajut de forma temporal a fer front a aquestes mesures, i altres accions que des de DINCAT estan intentant negociar amb la pròpia administració.
Entre altres mesures de contenció, hi ha hagut personal que no ha estat substituït o també s'ha apostat per serveis externs.
A Tarragona, el pati d'una antiga escola es converteix ara en un jardí bíblic. L'arquebisbat tarragoní ha adaptat aquest espai d'uns 300 metres quadrats i en desús des de fa anys per ubicar-hi un jardí seguint els preceptes de la Bíblia. Ara tot just s'ha acabat la primera fase de remodelació. Ràdio Ciutat de Tarragona, Arnau Curtó.
Un espai reformat i ple de simbologia que comença a créixer gràcies a diverses espècies vegetals, com per exemple l'olivera, el pomer o la mostassa, també amb 3 escultures que presidiran l'espai, que són les d'Abraham, Sant Pau i Sant Fructuós. Totes les 3 obres són de l'artista tarragoní Bruno Gallard. Andreu Muñoz, director del Museu Bíblic Tarraconense, assegura que tota aquesta actuació és el primer pas d'un projecte més llarg.
Hem conferit un espai que sigui agradable, de pau, que serveixi pel diàleg, per les trobades, que pugui estar oberta com una sala més del museu, però encara ens faltarà una segona fase. Quan vindrà? Doncs si tot és... va bé i pogués ser durant aquest any.
En aquesta segona fase, el jardí vol incorporar una sala de consulta a banda d'un accés al carrer, des d'on es podrà entrar lliurement a l'espai en horari d'obertura del museu. La venda ya cayó.
Yeah. En cultura, el terrassenc Miqui Núñez serà el representant d'Espanya a la gala d'Eurovisión d'enguany a Tel Aviv. El participant del famós concurs de música Operación Triunfo ha guanyat el bitllet al gran espectacle musical europeu amb una cançó, La Venda, composada per Adrià Sales, el líder del popular grup La Pegatina. Ràdio Municipal de Terrassa, Carme Contreras, bona tarda.
Bona tarda. El jove terrassenc Miqui Núñez, concursant de la darrera edició d'Operación Triunfo, serà el representant d'Espanya al proper Festival d'Eurovisión, que se celebrarà el 18 de maig a la capital d'Israel. Interpretarà la cançó La Venda, escrita per Adrià Sales, integrant del grup La Pegatina, un tema que fusiona l'escà amb la rumba catalana. Aquest migdia, el cantant ha valorat la important experiència professional i personal que suposarà el festival. El terrassenc ha defugit qualsevol polèmica, inclosa la del país anfitrió.
Opino que Eurovisión es un festival en el cual se va a cantar y a mezclar culturas, y eso lo único que puede traer son cosas buenas.
Miqui serà el tercer català que en 3 anys consecutius ha anat al festival defensant Espanya. En tota la història del concurs, 12 catalans hi han actuat.
Moment de repassar l'actualitat esportiva més local. En joc el partit amistós de futbol entre les seleccions femenines de Catalunya i Xile.
El partit es disputa des de les 7 de la tarda al camp municipal de l'Hospitalet de Llobregat. De moment el marcador és d'empat a 0 a la mitja part. Recordem que el combinat que dirigeix Natalia Arroyo s'enfronta a un rival número 38 del rànquing FIFA que disputarà el pròxim Mundial a França del 7 de juny al 7 de juliol.
Encara en futbol, l'empresa nord-americana US Real Estate Investment compra el Reus Deportiu.
L'empresa dels Estats Units ha arribat a un acord per quedar-se la majoria de les accions del club roig i negre i fer-se càrrec del deute acumulat, que pujaria fins als 5 milions d'euros. La primera feina dels nous propietaris del club serà convèncer la Lliga per evitar que el descens administratiu i la sanció proposada pel jutge instructor.
La nova ràdio, Joan Gomis.
L'operació s'ha tancat aquesta passada matinada, però les xifres encara es desconeixen. El club ho ha fet oficial en un comunicat a través del seu web. Una de les primeres accions de l'empresa americana serà liquidar el deute declarat de més de 5 milions d'euros que ha arrossegat l'entitat molt a prop de la seva desaparició. Per aquest motiu, el jutge instructor de la Liga ha decidit que el club reusenc no competeixi fins que el jutge de disciplina social falli l'expedient administratiu que té obert el Reus per impagament. Serà aquest dimarts quan es posicioni. Aquesta venda podria començar a la Liga. D'altra banda, els nous mandataris realitzaran una injecció de capital que permetrà incrementar l'límit salarial del club i així poder inscriure jugadors en aquest mercat d'hivern quan resten 12 dies per al seu tancament. Els nous propietaris són ambiciosos. Volen construir un nou estadi de 18.000 localitats al Gaudí, un estadi complex, així com un centre comercial a la ciutat, segons el comunicat del Reus. La companyia té una dilatada trajectòria en el món de la construcció d'hotels, habitatges i centres comercials. L'atractiu turístic de la zona del camp ha pogut ser un factor clau en l'operació. Veurem, doncs, en quina direcció anirà aquest nou projecte del club de futbol Reus Deportiu.
A segona B, Ramon Maria Calderé ha estat destituït com a entrenador del Badalona.
Ja feia setmanes que el tècnic de Vila-rodona estava a la corda fluixa pels mals resultats del Badalona i la derrota d'ahir contra l'Ebre per 0-1, que va precipitar la decisió.
Doncs fins aquí l'informatiu Notícies en xarxa, agafant possible Sergi Mira, el control tècnic, Montse Manent a la redacció, Marta Pardell a l'edició i qui us parla, l'Ale Giné. Gràcies per la vostra atenció. Fins demà.
La xarxa de comunicació local.
La gestió dels boscos no és un desastre ecològic, és fonamental per protegir-nos dels incendis.
Netejar al voltant de les urbanitzacions és fonamental per la teva seguretat.
Una distracció et pot fer responsable d'un incendi forestal.
Conreus i pastures són fonamentals per trencar la continuïtat del bosc i poder aturar els incendis forestals.
Els incendis s'apaguen durant tot l'any. Diputació de Barcelona.
Bags last night, pre-flight, 0 hour, 9 a.m. And I'm gonna be high as a kite by then. my wife. It's lonely out in space on such a timeless flight.
És única, no s'assembla cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.